Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
De les 5, a Pau Gascó. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
No m'havia fixat en aquest gir que fa aquesta meravellosa sintonia que dona pas al Bonateca, perquè és com aquella cançó de Beetlejuice, de la pel·lícula, que n'estan asseguts, que sí, sí que sí. Fa com aquest remix i la porta cap a casa nostra.
Sí, a més, si les continues escoltant, és un medley amb
això,
una altra cançó. Amb la xurreria, em sembla que és. També. És el cuiner de xurreria.
És molt xula.
Si la continuem, un dia la podem deixar i no fem secció.
Que soni,
que soni. Clar que sí, clar que sí.
Escolta, a veure, Pau, cuiner de referència. Va, que avui tens molta teca.
Sí, i la vull fer, eh? Avui la vull fer. Arribem al consultori.
Mira, fem una cosa. Sí, això ja està bé. Tu m'has de, m'has de marcar, Pau, perquè ja saps que a mi a vegades se me'n va el temps del cap i...
Amb connexions per manifestacions
per aquí,
sense significat.
Tallades, i totalment, d'acord? I és que no et donem prou temps.
No.
Menú del dia.
Menú del dia. Tenim, com entrant, ahir, 17 de setembre, es va celebrar Santa Hildegarda de Bingen, patrona dels nutricionistes i cuiners.
Ah, sí?
Sí. I com que tenim diversos patrons a la cuina, doncs avui farem un repàs d'ells.
Val.
A veure quin sant ens podem encomanar a l'hora de cuinar.
Això està bé.
Després tenim... Avui és el Dia Internacional de la Cheeseburger.
Per favor. Això estàs donant motius perquè la gent...
No, al contrari, farem un anti-màrqueting, perquè farem figatells amb formatge. És l'hamburguesa nostrada, l'hamburguesa valenciana.
No et passis, que no he dinat avui.
Oh! I per acabar, farem el consultori, que tenim pendents molts dubtes dels nostres oients, que si podem dir el telèfon...
Per favor... 663-99-30-62, si voleu preguntar-li qualsevol dubte culinari a en Pau Gascó, 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Bé, doncs comencem pel principi. Aleshores, anem amb els patrons.
Va, anem.
En les tradicions més antigues trobem divinitats entorn de l'alimentació, però sobretot basades en la disponibilitat dels aliments, quan vam començar a conrear-los. Tenim a la mitologia quechua la Mama Sara, deessa del blat de moro. Al Japó trobem Ukemochi no Kami, que és el geni del menjar, que és curiós perquè feia enfadar els déus per la forma com feia brollar el menjar del seu cos. Per diferents orificis que no els agradava massa als déus, llavors s'enfadaven una mica. Però bueno, és la divinitat de menjar. I Renenutet, deessa de la fertilitat.
Renenutet.
I l'abundància agrícola a Egipte.
Val. Aquestes serien les deïtats, diguéssim, domèstiques de la cuina, però...
No, aquestes són les del menjar, les de l'agricultura.
I les de la cuina, quines són?
Ara, anem amb la cuina. En l'antiguitat trobem deïtats pel foc. El foc per ells era un misteri.
Clar.
Per molta gent era un misteri. I a més, trobem moltes vegades les deïtats vinculades a l'alquímia i a la forja. El foc servia per transformar els aliments i fer-los digeribles, també semblava màgic, no?, aquesta transformació, i fins i tot les aleacions de ferros, que a mi em sorprèn molt que aquella gent sense tecnologia sapiguessin fer aleacions. No sé si jo seria capaç d'arribar a aquests
impossible.
Coneixements.
Jo tampoc.
Aleshores, en aquest cas tenim diferents deïtats, no? Tenim la Zhou Wangxing, no està clar si és home o dona, no, la representen tant com a dona com a home, a Corea. La Nyen Kutral, Mapuche, de la cultura Mapuche. Kojin, de Japó, també. Aleshores, a Grècia i a Roma tenim Hèstia, o Vesta, i en Zhao Jun, que era un déu taoista
xinès. M'ha de dir xinès, no? Et sembla si comencem parlant del déu taoista, Pau, o no?
Sí. Té una història curiosa. Com dèiem, és el déu de la forja, de l'alquímia i de la cuina. Quan era jove, immortal, es va casar amb una dona molt virtuosa, però aleshores es va enamorar d'una altra senyora i va abandonar la seva dona. A l'abandonar-la, va caure en desgràcia, va perdre la segona dona, va perdre els diners i va perdre la vista. I estava obligat a deambular demanant almoina. Un dia va tornar, sense saber-ho, a la casa de la seva primera muller.
Sí.
I aquesta li va oferir un plat de fideus. Ell, al tastar-los, es va emocionar i va dir, la meva dona cuinava així. I ella li va dir, obre els ulls. I ell va poder obrir els ulls, la va veure, es va emocionar, va caure a dintre la llar de foc,
home,
es va cremar,
mare de Déu.
Ella el va estirar per una cama,
sí,
i va desaparèixer.
Que...
Ella va decidir venerar-lo i així es va convertir en el déu de la llar de foc, o el déu de la cuina. Zhao Zhong. Zhao Zhong. És curiós perquè la cama, aquesta història de la cama, fa que el rasclet, per molt remoure les cendres,
sí,
se li digui cama de Zhao Zhong.
Ah, se li diu?
Tal qual. Tal qual. Què passa que aquí... A veure, jo no sóc ningú per qüestionar les mitologies.
Has deixat una mica feta pols.
Sí, no? Sí. A veure, és que les coses així...
Sí.
He anat per feina. Però jo per mi crec que la deïtat de la cuina seria més aviat ella. Però,
home.
Era una mica... Bueno, però
sí,
és igual.
S'empastra,
sí,
per dir-ho, fi.
Sí, però bueno, és maco. Després tenim un altre exemple, que aquí ja sí que afinem més cap a la cuina, que és Andrimir, que seria un personatge mitològic que ens podria inspirar. Era el cuiner del Valhalla, on estan els déus vikings i els guerrers morts en combat. I fan festa dia sí, dia també. Allò és un jolgorio, tu. Allò és un jolgorio. Doncs la seva tasca era cuinar cada matí el senglar místic, un senglar místic, i que té nom, que es diu Sehrimnir, perdó per la pronunciació.
No, anava a dir, ostres, que bé pronuncies.
No ho sé, no tinc ni idea, no he sentit mai aquest
doncs
nom.
Doncs mira,
però
bueno, a mi m'ho coles, eh?
Però a mi posen massa consonants juntes, però bueno, és igual. Cuinava el senglar místic Sehrimnir a la seva marmita mística Eldrimir. Tela. Cuinava el senglar, els hi servia, els déus i els guerrers, i cada nit aquell senglar revivia. I l'endemà, aquest pobre cuiner tenia que tornar a fer el mateix.
Una altra... Que avorrit.
Tota l'eternitat. És com el dia de la marmota,
però
un vikingo. Jo no m'espero l'eternitat així.
Disculpeu.
Disculpeu.
Passo, no?
No. Aleshores, ara sí. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in.
I want to be in that number. Va, que anem a la tradició cristiana, Pau. Hi trobem sants protectors de productes o oficis.
Sí.
Molt de nostre, molt nostrats.
Exacte. Per exemple, tenim a Sant Antoni, dels carnissers, Sant Isidre, dels agricultors, Sant Honorat, dels forners, Sant Vicent, del vi, i Sant Nicolau, dels dolços.
Però i la cuina, què? Tenim patró?
Tenim patró, tenim diversos.
Sí?
Sí. Mira, el 17 de maig... A veure, no tots són d'aquí. O sigui, no són patrons venerats aquí. Alguns són venerats a altres països.
Val.
Per exemple, el 17 de maig hi ha Sant Pasqual Bailón, venerat a Mèxic com a sant patró de la cuina. El 4 de juny, Sant Francesc Caracciolo, venerat a Itàlia com a patró dels cuiners. 29 de juliol, Santa Marta de Betània. 10 d'agost, Sant Llorenç. I el 17 de setembre, que va ser ahir, Santa Hildegarda de Bingen,
sí,
que és la patrona de la nutrició, dels xefs i dels col·leccionistes de receptes.
I tu serveix d'alguna manera o no?
Perdó?
Tu celebres d'alguna manera o no?
No. A veure,
cuinant.
Sant Llorenç, sí, però bueno, anem a decidir, va, anem a veure aquí,
va,
quins...
O sigui, tu, el que...
No facis preguntes difícils, Mercè.
El que vols plantejar avui és quin és el patró...
Aquí ens hem d'encomanar a l'hora de cuinar.
Va.
Aleshores, comencem pel patró dels cuiners italians. És el 4 de juny, Sant Francesc de Caracciolo, i el motiu del seu patronat no he trobat cap vinculat dintre dels gremis, he buscat dintre dels gremis de cuiners d'Itàlia el motiu durant la seva vida pel qual sigui patró dels cuiners. No n'he trobat.
No?
Sí que es va decidir el 1978 i aleshores es va fer tot un procés per acceptar-lo com a patró dels cuiners. Per tant, aquest jo el desceptaria.
Tu el descartes.
Des del meu punt de vista.
Vale.
Els
cuiners d'Itàlia. Sí, estem parlant des del punt de vista del Pau.
Clar.
Escó.
Continuem.
Bona teca. Sant Pasqual Bailón.
Aquest m'encanta el nom.
A tu t'agrada el nom.
El nom mola.
Clar.
A veure, la devoció per aquest Sant Franciscà, per part dels cuiners, ve de Centroamèrica, concretament de Mèxic, però ell mai va trepitjar Nova Espanya, com es deia a l'època. El que sí que va fer és treballar les cuines de diferents convents de l'ordre franciscana. Aquí ja tindrem algú que ha treballat a la cuina, i això ja m'agrada.
Bueno, hi ha la tradició, és veritat, de cuina franciscana molt bona, no? Clar,
sí.
Per aquí deuria anar, no?
Exacte. Aleshores, se li atribueixen diversos miracles, com la fer brollar aigua d'una pedra, però de la multiplicació dels plans i de les bledes. I una anècdota curiosa, que ell repartia el menjar, era l'encarregat de repartir menjar a l'Almoina,
sí.
I s'havia gastat totes les bledes de l'hort. No? Si sabeu com funcionen el collir les bledes, no s'arrenca la planta, es cull les fulles que es fan servir, es cuinen, i aleshores, quan tornen a brotar, s'agafen més bledes. No? Doncs ell va agafar totes les bledes, les va cuinar, es va servir, i l'endemà vindrà més gent i volem menjar, i va dir, oh, és que vaig gastar totes les bledes ahir, però anem a veure l'hort si n'hi han. I havien tornat a brotar totes les bledes, i per tant, miracle de la multiplicació dels pans i de les bledes. A veure, no vull que us enfadeu, però ja té una precària, té una precària per encomanar-se. És veritat que aquí, Sant Pasqual Bailón, aquí no estava venerat per la cuina, estava venerat per l'Eucaristia. Era una persona molt devota, sí, que resava molt. O sigui, era molt devot de la pregària. Aleshores, quan ell pregava, arribava un èxtasi en el qual començava a ballar...
Però és de Mèxic, dius?
No, és d'aquí, és d'aquí. No, va néixer a Saragossa i va morir a Vila-real. No va trepitjar a Mèxic mai. Mai. Va estar aquí.
Ah, però la devoció, no? Ve
ell,
de...
Tenia molta devoció resant. Es posava a ballar i què passava? Que se li descontrolava el menjar. Si tu estàs a la cuina i comences, mira, a fer això... És molt probable que se't cremin les coses.
És que el primer que se'ns diu, Pau, sí o no?
Clar, que estiguem
concentrats. Que si tens algun fogó, has d'estar pel fogó.
Clar, doncs la llegenda diu, o la història, diu que els àngels baixaven i li controlaven el menjar.
Ah.
O sigui, no se li cremaven les coses de miracle.
Perquè hi havia, no? Diguéssim, el protector, no?
També és el patró, o sigui, també ens protegirà si ens encomanem a Sant Pasqual Bailón dels accidents. Però clar, és pel mateix, si no t'hi fixes amb el que estàs fent, per tant, ens hem de concentrar.
Sí, ens hem de concentrar en tot el que fem. Què, va, anem a la santa... Jo crec que aquesta és la que tens predilecció, no sé per què, la santa d'ahir.
Bueno, està guai.
Va. Santa Hildegarda.
Sí, vaya nom, però bueno... va destacar per la investigació nutricional. Quins aliments són comestibles i quins no, quins tenen propietats curatives, i va proclamar el poder guaridor i de benestar que porta una dieta lleugera. O sigui, va ser una pionera. Pensem que era del segle XII, eh? No fa poc. Entenia la medicina des d'un punt de vista holístic en què l'alimentació, o sigui, no anem a curar la conseqüència. No? Si tens tos, prendre una pastilla per tos. No, per què tens tos? Aleshores, quins hàbits de la teva vida fa, sí, que tinguis tos? Aquesta forma d'entendre-ho... fa que ell entenia l'alimentació com que jugava un paper primordial i defensava el ser humà com a part de la natura. I a part va ser inventora de les galetes de l'alegria. Però no mal penseu, val? Les galetes de l'alegria d'aquesta senyora, i vull llegir-vos el text que ella mateixa va escriure, que diu... Que la persona pulverice... Bueno, no va escriure en castellà perquè aquesta senyora era alemanya, d'acord? Però jo ho tinc en castellà. Que la persona pulverice nuez moscada y el mismo peso de canela y algo menos de clavo. Prepare tortitas con ese polvo por flor de harina de espelta y un poco de agua. Y cómalas a menudo y le ahogarán toda la amargura del corazón y de su espíritu, y le abrirán sus embotados sentidos, le alegrarán el espíritu y le disminuirán todos sus humores nocivos. O sigui, nou moscada, canyella i clau.
I l'has fet tu, l'has cuinat?
No. Però d'aquí una estona recuperarem aquests ingredients.
Ah, va, vinga. I ara seguim el que sempre he sentit com a patró dels cuiners, perquè tu has vingut molt fora avui amb Santa Hildegarda, però, home, clàssic és Sant Llorenç.
Sant Llorenç, sí, i tant. És un dels sants més venerats. Sí, de fet, és el tercer patró de Roma, després de Sant Pere i Sant Pau. I també és de l'Aragó, d'Osca. Va néixer a Osca. A Roma, el 10 d'agost, Valerià, l'any 258, el va martiritzar, el va matar, a la brasa. I per això és el patró de tots els oficis relacionats amb el foc.
Uh-huh. Val?
També és curiós que és a l'agost, que és quan passem més calor a les cuines, i també és el protector, ens encomanem per evitar els incendis, que solen ser habituals
durant
l'agost. Exacte. També dona nom a les la pluja d'estels.
Home, Sant Llorenç, les llàgrimes, és veritat, que també són a l'agost.
Uh-huh. I se'l representa sempre amb una brasa. A veure, no he trobat referències sobre la cuina d'aquest bon home. I està clar que el martiritzessin a la brasa té tela. Però el que més curiositat m'ha despertat, o el que més m'ha despertat, és que quan ell l'estava martiritzant, la llegenda diu que estava a la brasa amb el foc encès, ell va dir: "Assum est inquit versa et manduca, manduca". Què vol dir? "Per aquest cantó ja estic fet, gira'm i menja'm". Dir això, quan t'estan martiritzant, home, és molta valentia.
Totalment. I ara també ens vols parlar, va, que anem acabant, de Santa Marta. She's 41 and her daddy
still calls her baby. Dim, dim, de les patronatges.
Què? A veure, Santa Marta...
Evangelis de Joan i Lluc...
Jo no ho sabia, que Santa Marta se la relacionava amb el cuina. Tema cuina.
Sí, 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 sí. És la patrona dels impossibles, que ja va bé pels cuiners a vegades, perquè a vegades tenim que fer coses impossibles. Però sí, és la patrona de l'hospitalitat. És que nosaltres hem d'entendre que cuinar és un dels actes més extrems d'amor. I sempre hem d'estimar la persona que cuinem, encara que sigui qui sigui. Quan tu cuines,
pensa
que el que tu fas allò passarà a formar part d'aquella persona que s'ho menja. Per tant, aquí hem d'estimar la persona que cuinem. I aquest amor cap al nostre comensal, jo crec que l'exemple més clar és Santa Marta. Per això tu dius que a mi m'agrada ser Hildegarda. Per mi...
És Santa Marta.
És Santa Marta, per mi, el favorit. Sí, sí.
I és el 29 de juliol.
El 29 de juliol. També és estiu, també patim, eh? Sí. Em sembla que tots els sants són bastant d'estiu. Però, bueno, també hi ha dos obres de Velázquez i de Vermeer que representen a Marta i a Maria, Jesús a casa de Marta i Maria, que són natures mortes precioses i que escenifiquen el que és l'ofici de la cuina. I, per mi, aquestes representacions... O sigui, Marta era cuinera.
Sí.
Marta tenia amor per l'hospitalitat i Marta és la crac.
Santa Marta, doncs.
Tot
mira,
i que tots ens serveixen d'inspiració. Tenim a Sant Pasqual Bailón, que hem d'entendre que no podem controlar-ho tot. Algunes coses no les controlarem mai.
No, però això està molt bé que ho diguis, perquè, de debò, jo, mira, ja saps que sóc de poc cuinar, Pau. Mm. Però l'única... I mira, mare meva, si casa meva m'escolten dient això, perquè sóc de família de cuiners. Però la primera lliçó és que no treguis de la vista sempre posada al foc.
Sí, però...
I que no, perquè moltes vegades això, que comences a coure alguna cosa i te'n vas a buscar, no?
Però hem de treure'ns mèrit. A vegades ens pensem que som tots nosaltres responsables del que ens surt bé una paella o un menjar, i a vegades també hi ha un factor sort, un factor que no depèn de nosaltres, que és que hi ha molts factors que pot ser que surti malament. Per tant, tindrà cura i deixar-nos portar una mica. De Santa Hildegarda, que som responsables de la salut dels nostres comensals. Hem d'entendre que...
Bueno, això és importantíssim.
Clar, nosaltres quan decidim un menú hem de pensar en la salut dels nostres comensals. I aquest punt de vista dietètic ens el dona Santa Hildegarda. De Sant Llorenç, la valentia. O sigui, dir que et donis la volta... És una valentia, és una fortalesa total. I de Marta, que hem d'estimar les persones a qui donem de menjar.
A qui li hem de menjar, un clàssic. Va, mira, ens vols donar de menjar o no?
I tant.
Va, quina recepta ens portes avui?
Com que tenim el dia del cheeseburger, figatells amb formatge.
Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom que una fera feroge...
És una recepta típica de la Marina Alta, la Marina Baixa, la Safor i la Vall d'Albaida, de València, dit València. Són unes hamburgueses, o és la proto-hamburguesa. El que farem és barrejarem 600 grams de magre de porc picat amb 300 grams de cansalada i 200 grams de fetge de porc. En aquí hi afegirem pinyons, i ara, atenció als tres ingredients que diré ara, si recordeu les galetes de l'alegria.
Ara.
Clau d'olor, nou moscada i canyella.
Sí.
All, julivert, sal i pebre. Aquesta barreja de carns amb espècies, la treballem, i agafem una cosa que se'n diu mantellina o tela de porc, que és una membrana que demanarem a la carnisseria, i preparem un rectangle d'aquesta mantellina. I disposem la carn picada, i en el centre hi posarem una mica de formatge de pasta tova semicurada, tipus camembert, torta d'Alcassar o tol dels Til·lers. Un cop tinguem aquest quadrat de mantellina amb la carn picada i a dintre el formatge, ho tancarem i ho embolicarem, deixant el formatge a l'interior. Els courem, els podem tant fregir, fer la planxa o al forn. I un cop ho mengem, veurem que dintre es desfarà com si fos un colant aquell nucli de formatge que s'ha escalfat. I a més serem contents i serem feliços perquè menjarem clau d'olor, nou moscada i canyella.
És que tinc molta gana, Pau. El que has dit, t'ho juro, fa salivera, eh?
Mm.
Que podem fer bulla, eh? Dia Mundial de la...
Del Figatell.
Del Figatell.
És el nom mort.
Home, sí, podem nostrar més. Va, anem al consultori. Després dius que no tens temps.
Sí, que és la funció pública de la recepció.
Clar, 663-99-30-62. Si tens algun dubte culinari, en Pau Gascó t'ho respon al moment. 663-99-30-62. Va, escoltem el primer àudio.
Hola, Pau. Em dic Albert i t'envio aquest missatge des de Barcelona. Té una pregunta. Fer una amanida és cuinar? I preparar un mojito.
A veure...
El mojito no. El mojito és cocteleria. No m'hi posaré, és un altre ofici. Però a vegades confonem el que és cuinar i coure. Val? Tot el que m'agrada molt el que diu Antoni Massanés en aquest sentit és la cuina és tot el que envolta l'estratègia alimentària. Per tant, per fer una amanida necessitarem planificar, comprar, elaborar seguint les normes d'higiene, emmagatzemar, elaborar segons registres culturals, com per exemple barreges de mel, anous, o mòdena, o formatges de cabra, servir i finalment netejar.
Netejar, sí.
Clar, netejar també és cuinar.
És cuinar, clar.
Clar, és que a vegades veiem aquestes persones que pensen que cuinar, els cuiners només arribem allà, ens posem el davantal, agafem les coses que ja tenim tallades i ho posem. No, no. Aquest és possiblement el 25% de la nostra feina. El 75% de la nostra feina és planificar, netejar, emmagatzemar, conservar, conèixer culturalment quines combinacions de gustos poden funcionar. Per tant, cuinar no és només coure. És tot el que envolta l'estratègia alimentària.
Doncs m'agrada molt aquesta resposta, perquè no m'ho havia plantejat així, i està claríssim el tema de netejar, que també és cuinar. Anem a escoltar la pregunta del Ricard.
Hola, Pau. Sóc el Tronxo Ricard. Amb els trens que corren i només fan que parlar de la cuina de disseny, ens podries explicar què és el faisanatge? Gràcies. Salut rural.
Doncs sí, Ricard, el faisanatge, a veure, és una cosa molt antiga, o almenys el nom, perquè sí que realment ho fem, és la mortificació de la carn.
Què vols dir, la mortificació de la carn?
La carn, quan un animal mor... Tenim una desconnexió, moltes vegades, nosaltres com a consumidors i com a cuiners, del que és realment d'on venen els nostres ingredients. Mm. El que mengem un pollastre és que algú ha matat un pollastre. O si mengem xai és que algú ha matat un
Clar.
Xai. Aleshores, què passa amb una mort? Una mort qualsevol, hi ha un rigor mortis, i després d'aquest rigor mortis hi ha uns metabolismes, unes reaccions químiques i físiques que fan que aquesta carn es vagi estovant. Mm-hmm. El faisanatge és el temps que es deixava a la caça, no, els faisans, fins que eren més tendres, no? Després del rigor mortis. Tradicionalment era molt animal, perquè diu la llegenda, o sigui, diu la història, que tu penjaves els animals...
Els animals.
Fins que queien del seu propi pes, aleshores no estaven. Això és putrefacció, això no és mortificació. Nosaltres, fins i tot avui en dia, a un pollastre s'ha de deixar un dia després de que es mori perquè es pugui consumir. I un cèrvol, per exemple, es poden arribar a deixar 12 dies.
Doncs dit això, va, anem a... Els volem respondre tots. La Mariona.
Hola, bona tarda. Soc la Mariona, d'Arenys de Munt. Era una pregunta pel Pau. A veure, Pau, em surten bé moltes coses i em dono per satisfeta, però amb el que no puc, no hi puc mai, m'ha quedat sempre fatal, és l'arròs amb llet. Ajuda'm, a veure si algun dia faig contenta la meva jove, que és una fan de l'arròs amb llet. Gràcies.
Oh, Mariona, doncs quan ho facis, tots cap a Arenys de Munt.
Primera opció és no fer-lo, que mira que hi ha postres, eh? O sigui, no cal que ens mortifiquem amb el que no ens surt. Mira que som tossuts. El ser humà és el que trapeix dues vegades una mateixa pedra i volem fer-ho. Bé, el truc que jo tinc...
Són reptes, va.
A part de les proporcions, jo normalment faig servir 200 grams d'arròs, 125 de sucre i un litre de llet. I el meu secret és...
Quin?
Blanquejar, o sigui, bullir l'arròs amb aigua i després posar-lo a coure amb la llet. No bullo l'arròs al coc. O sigui, només arrenco el bull
i
el colo, i llavors el poso amb llet i sucre, i la canyella i la llimona. Oh. Llavors, això fa que no em deixi anar tant el midó i puc cuinar-lo 20 minuts fent xup-xup amb la llet normal. Però primer faig una blanquejada, una bullida amb aigua.
Tu, ja està.
Sí, avui sí.
Ja està. Ens portaràs algú el proper dia o no?
No.
Un minut, que passa de 6:15 de la tarda. Pau Gascó. Cuida't, eh?
Gràcies.
Ens portaràs alguna cosa,
no?
No. Ai. Vinga, va, marxem a publicitat. I a la tornada, tertúlia esportiva per acabar el dilluns al Fabricació Pròpia amb en Joan Poquí, periodista del Mundo Deportivo, i Josep Maria Minguella. Us ho explicàvem, fa una hora aproximadament. Montse Tomé ha convocat a 15 campiones del món, tot i que aquestes havien expressat la seva negativa a ser seleccionades. Veurem què diuen en Minguella i també en Poquí, d'aquí res, a Fabricació Pròpia.
Soc un cuiner que remena les cassoles, faig bon menjar i tothom s'enlluny.
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, Fabricació Pròpia.
Passen de 6:15, això ja acaba el Fabricació Pròpia d'avui, però abans ja sabeu que els dilluns aprofitem aquests darrers minuts per fer tertúlia esportiva i és que justament aquest dilluns s'ha fet la presentació de Montse Tomé com a nova seleccionadora de la selecció absoluta espanyola de futbol femení i com era d'esperar, ja ens ho anunciava la Clos aquest matí, ben atents al que podia dir Montse Tomé i ha anunciat doncs, la primera llista de jugadores convocades, Júlia Julbe, que ens en pots...
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Sí, s'ha anunciat aquesta primera llista de jugadores convocades. Mercè, si et sembla, recapitulem una mica, perquè aquests últims dies han passat moltíssimes coses i perquè els oients doncs, estiguin al dia. Anem a pams. 39 jugadores de la selecció espanyola de futbol, entre elles 21 campiones del món rebutjaven tornar a la selecció, recordem-ho, si no hi havia canvis a l'organisme federatiu. Les jugadores, per tant, no estaven disponibles en un primer moment per disputar la cita contra Suècia i Suïssa de la Nations League que es disputa el 22 i 26 de setembre, respectivament. Ho feien públic divendres en un contundent comunicat on demanaven, entre d'altres, la reestructuració de l'organisme del futbol femení, reestructuració del gabinet de la presidència i la secretaria general, o també la dimissió del president de la federació. Avui, després de 4 dies, Tomé ha fet pública, com deies, aquesta llista de les 23, 19 de les quals havien signat el comunicat. Mercè, absència de Jennifer Hermoso en aquesta llista. Ha parlat amb Jenny, a la roda de premsa ho ha explicat, ha estat una de les preguntes del milió dels periodistes. Doncs Tomé ha dit que les converses amb les jugadores prefereix no fer-les públiques i ha justificat l'absència d'Hermoso de la llista de convocants, tot al·legant que la millor manera de protegir-la era no convocar. L'escoltem, Tomé.
Estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. Creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas. Y bueno, yo que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Entonces, bueno, contamos con Jenny.
Recordem ràpidament aquesta llista que s'ha fet pública aquesta mateixa tarda de les... jugadores que ha convocat de les porteres. N'hi ha tres: Missa Rodríguez, Cata Coll i Enid Salon. Aquests dos últims noms estaven entre les signants d'aquest comunicat. Defenses: Irene Paredes, també. Laia Alexandri, també havia signat el comunicat. Maria Méndez, no. I la resta que et diré, Olihan Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle i Maria León, també estaven entre les signants, migcampistes, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Maria Pérez i Tere Abelleira estaven entre les signants d'aquest comunicat, menys Rosa Márquez, que també l'ha convocat. Davanteres, un dels noms, Mercè, que et sonarà, Azenea del Castillo. Va firmar el comunicat, però després va com fer marxa enrere.
Desdir, no?
Sí, la jugadora càntabra, com Clàudia Zorzona, no va firmar aquest últim manifest de divendres. En primer lloc deia, nosaltres som futbolistes. Les jugadores no podem executar aquests canvis que demanem perquè no estem designades per fer això. Nosaltres som jugadores de futbol. Demanava, per tant, un vot de confiança de totes les jugadores, aquesta nova directiva, després de la dimissió de Rubiales. En aquesta llista acabem de repassar les davanteres: Esther González, Eva Navarro, Mariona Caldenteny, Inma Gavarro, Amayur Sarriegi i Lucía García, totes elles que les ha convocat Tomé, havien signat aquest comunicat. I per acabar, Mercè, deixeu-me comentar-vos també sobre el seu predecessor, Jorge Vilda, també s'ha pronunciat Montse Tomé, ha dit que han treballat 5 anys junts, però ha remarcat, diu, jo no soy Jorge Vilda, soy Montse Tomé, una persona completamente diferente, con una personalidad y valores diferentes, totes les jugadores em coneixen i sé el que pensen i senten de mi. Per tant, s'ha volgut com desmarcant-ho del seu predecessor, tot fent públic, com dèiem, aquesta llista de les convocants.
Doncs gràcies, Júlia, Julé, per aquest repàs, per aquesta posada al dia. I ara ja passen 7 minuts a 6 de la tarda. Anem a comentar el que ha estat aquest tema de la tarda i el que portem. No sé, Joan Poquí.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda. Ui, ja està, amb aquesta força. Periodista del Mundo Deportivo.
Què tal?
Què hem de fer? Què em penses? I ara què?
No, jo ara a veure què diuen les jugadores, perquè no sabem el contingut de la conversa entre Montse Tomé i les internacionals. Si sabem que les internacionals van signar, excepte l'excepció de Cinia del Castillo i de Clàudia Zornoza, i una altra que no recordo, a veure com reaccionen. Jo penso que l'actitud de la selecció de Tomé és una mostra del maquillatge que està fent la Federació Espanyola. És a dir, la Federació Espanyola, hi ha una sèrie d'estructures molt consolidades, amb xarxes de favors interpersonals, amb molts interessos, amb molta gent que fa anys que té una manera de, no sé si de guanyar-se la vida, però sí de tenir beneficis d'aquesta estructura. Les futbolistes el que han fet és torpedinar aquesta estructura demanant canvis, perquè ells han tingut el coratge de demanar canvis com a conseqüència del malestar que elles sentien en la seva estança a la selecció espanyola. És a dir, el problema no només afecta el futbol femení, afecta tot el que és l'estructura de la selecció espanyola. El que passa que elles ho han denunciat perquè elles, a partir del seu malestar i de situacions que elles han trobat delicades i inacceptables i que al final han esclatat. Quina és la reacció de la Federació Espanyola davant de tot això? Traiem el cap visible, que és el Rubiales, però que no és el problema, no és el problema real. El problema real és una estructura que cal renovar, no només, insisteixo, en l'equip femení, sinó en tota la federació, i maquillem el càrrec de selecció, traiem el Jorge Vilda, que també era problemàtic, però és que la prova de que és un maquillatge és que posen a la segona entrenadora del Jorge Vilda. No tenen ni la...
Ni, és que, mira, que hi poden agafar...
Poden anar a buscar entrenadores. Doncs pues no, agafen a la segona entrenadora del Vilda. I per mi, en la meva opinió, això és la demostració que tot és una operació de maquillatge, sense fer els canvis que les noies han demostrat. Una altra cosa és que després la llei de l'esport espanyola les obliga a anar a la selecció. És a dir, si elles desobeeixen i no van a la crida,
a la convocatòria,
de la selecció de Tomé, es poden trobar que poden tenir inhabilitacions que poden anar des dels 2 fins als 5 anys. És a dir, poden deixar de jugar.
Sense trepitjar un camp de futbol.
Sense trepitjar un camp de futbol.
Original, bona tarda,
que pobre,
no,
per favor, per favor, estem escoltant una veu autoritzada.
Sí,
no és el
sí, no, però sí, tu sí. Ja saps que l'Uri està amb nosaltres també a aquesta tertúlia esportiva, i si m'ho permeteu, perquè està escoltant a l'altre costat del telèfon, Josep Maria Minguella, com estàs? Minguella, bona tarda.
Bé, estic en una edat amb aquest problema que té el món i el país espanyol.
I Minguella, moment, perquè primer ja saps que és pregunta de rigor i aquí en fabricació pròpia. On estàs ara mateix, Minguella, si ho pots dir?
Estic aquí a la terrassa del Tennis Pompei, al costat del poble espanyol, gaudint de l'ambient, dels amics, dels relax i sobretot aquesta informació del Joan Poqui, que ho sap tot.
Sí.
I què tal, Josep Maria? Tu no tens problemes per aparcar a Montjuïc, eh? Tu vas al club, tu vas al Pompei, des del cotxe cap al camp.
Home, és que per això ho han fet, eh? Van dir, on podem anar? Podem anar al camp del Sant Andreu, al camp de l'Europa o a Montjuïc? Anem a Montjuïc, que això el Minguella ho controla.
Clar.
Ara estic veient els companys aquí, estic arreglant el camp per demà, ja.
Perfecte, no, ara ja sí, Minguella, ara ja situats per saber on estaves, ja saps que ens interessa molt també aquí a la tertúlia.
No, jo no tinc cap problema perquè no sóc com els espies que s'amaguen, jo estic sempre en primera línia.
En primera línia. Jo crec que ho aconseguirem a final de temporada tenir-te aquí a l'estudi, Minguella, algun dia.
No, un dia vindré.
Va, sí.
O més.
Ah, va, vinga. Com ho veus tu amb tot això que ha passat, Minguella? Última hora.
Jo és un tema que no el segueixo, perquè em sembla tan llefiscós i tal. Puc arribar a entendre... És a dir, no puc entendre que un personatge com el Rubiales arribi a ser president del Federació Espanyola. Que, a més, els de Madrid li diuen Real Federació. No una federació normal, no, Real Federació. I llavors hi ha un personatge, però no està una setmana, està 5 anys. I fa coses com el contracte aquell d'Aràbia, del Piqué, el que van dient, oye, le das dos palos más a vosotros y tenemos para nosotros no sé cuánto. I no passa res. Que el president de la Real Federació, per això. I després, quan li fa un petó d'això, llavors totes les forces del món s'obren i van a carregar-se amb aquest senyor. Molt bé, perfecte. I jo pregunto, tots els que han dit les coses que han dit d'aquest senyor l'últim mes, les sabien abans d'ell?
Bueno.
Si les sabien com a periodistes i com a informació o com a directius del Consell d'Esports i tal, per què no actuaven?
Per què
ha hagut de passar una acció... que si vols tu no és d'això i tal, de fer un petó i tal, i tocar-se les parts allà, perquè resulti que aquest senyor... Sí, jo no ho defenso, però vull dir, a partir d'aquell moment, llavors a aquest senyor se li treuen totes les d'això. I fins llavors, què feia els que sabien tot això de Madrid?
Perquè se li va deixar passar, no? Perquè tothom era conscient.
Pues jo el que deia el Joan, que hi ha un problema estructural i de favors i de clientelisme.
I de fet, les jugadores primer no anaven al Mundial i van acabar acceptant anar al Mundial, excepte les tres del Barcelona i altres de la Real Societat. Sí. És a dir, al final també les jugadores han sigut les primeres que van
aixecar la manta.
Fins aquí, no?
Bueno, no, però les primeres que es van conformar en el Mundial. Perquè les primeres que van acceptar.
Ja. Yeah.
M'explico?
Sí.
Que van afluixant les seves demandes i van acabar en el Mundial, excepte, insisteixo, la Patri Guijarro, la Clàudia Pina, la Mapi León i algunes de la Real.
Fem una cosa, perquè, Júlia, em sembla que tenim declaracions. Tenim les declaracions online d'ara mateix, no?, que són a Twitter.
La xarxa està bullint de comentaris negatius. La gent està al·lucinada. Mira, la periodista Danae Boronat, estupefacción generalizada entre las convocadas de la esperpéntica lista. Para mí, esto es un órgano de la federación hacia ellas. Es un error mayúsculo después del comunicado de hace 2 horas. Confianza mutua y bla, 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 bla. Qué despropósito todo. María Ticas, periodista de l'Esport. Bombazo con la primera lista de Montse Tomé. Cita algunes de les convocades. No dona crèdit de... La Sandra Riquel me diu, no doy crédito. I també cita algunes de les convocants, però en general, i moltíssims altres tuits de persones que no són periodistes, sinó que són aficionats, tothom està al·lucinant amb aquesta llista que s'ha fet pública.
Estic d'acord, és un òrdago, en català seria com un desafiament, no?
Sí.
De la Federació Espanyola, evidentment, una llista llançada sense arribar al consens que es pretenia entre la Federació i les jugadores. És a dir, s'han saltat el consens i han tirat pel dret amb la carta, amb el trumfo que tenen a la mà, de saber que les poden sancionar si no van.
Ja.
Aquesta és la jugada de la Federació.
Minguella.
Les posen contra l'espai de la paret.
Sí. I d'entrada et tinc de dir que...
Escolta, Minguella, et volem preguntar, que estàs jugant a dominó? Què estàs jugant?
Sí, home, és que aquí a la terrassa...
Hombre.
Clar, que estem escoltant aquí, no, Joan?
Sí.
Guanyes o no? Guanyes
sí.
Amb la parella?
Té el doble 6, segur.
Bueno, tinc una parella molt forta, i mentre jo vaig parlant del futbol femení i de les Rubiales, ell va guanyant partides. És impressionant, tu.
Home, el Minguella és un clàssic dels derbis Barça-Espanyol de dominó. I normalment guanya.
Sí?
Sí.
Sí. Ho arreglem per guanyar.
Ah, vale, ben fet. Que és una greira gay.
Escolteu, mira, ens queda poqueta estona, però també, òbviament, aquesta notícia que acabem de saber aquesta tarda i el que vindrà, perquè
això no s'acaba
aquí, no, Joan. No. Anem a passar directament, Uri, perquè avui també ja posàvem, diguéssim, aquesta Champions, benvinguda sigui, no?
Home.
Sí, tant.
Vinga per la Champions.
Què, aquest himne? Trobes a faltar? Jo el trobava a faltar molt.
Sí, perquè el de la UEFA és molt lleig.
És horrorós.
L'Europa League.
Sembla una cosa com soviètica,
com
molt d'abans. I això ho hem sentit darrerament, però no pel Barça. I et fa molt feliç, tot i que no sé si el partit de demà és de molta entitat. Com ho veieu?
És un partit de Champions, primer partit, debut de la temporada a la màxima competició. A casa, que és com el... Perdó, com a tots els equips els agraden començar. I, per tant, jo, per molt que el rival sigui l'Amberes o el Royal Antwerp, jo crec que hi ha prou al·licients com per anar-hi, i és un partit, jo penso, prou interessant per anar. No deixa de ser una competició diferent de cada diumenge a la Lliga, i no deixa de ser la competició en la qual el Barcelona juga aquest any gran part de l'èxit de la temporada, perquè el que no es pot permetre és tornar a repetir un ridícul a la Champions. Per tant, per molt que el rival sigui a l'Amberes, no crec que l'Amberes sigui molt diferent d'un Cádiz o d'un,
per exemple,
o d'un Granada, m'entens? És a dir, per tant, és un partit prou interessant com per anar-hi.
Quin partit t'esperes? Però un partit d'aquells gossos que l'Amberes es tanca darrere i que...
Més que tancar-se, jo veig un Amberes molt físic que empaitarà, que repartirà, que estigui, i evidentment esperarà el Barça.
I per tant, pocs gols o...
Ah, jo crec que...
Hi haurà teca.
Sí.
Hi haurà teca?
Sí, jo crec que farem gols.
Sí?
Ara feia referència a... que no podem fer el ridícul aquest any. Quin marge li doneu al Barça aquest any? On creieu que caurà o fins on creieu que arribarà?
Jo, aviam... És que posar... És molt difícil perquè, mira, la Champions, en realitat, és una competició que si superes la fase de grups en condicions normals...
Això hauria de ser...
Ha de ser relativament no assequible, però bastant raonable pensar que ho faràs. No, aquesta, en general, parlo
d'aquesta
temporada, que jo crec que aquesta temporada és obligat. Si després tens sort... un equip té sort als sortejos, però al final després et pot tocar... com li ha passat al Madrid molts anys, et pot tocar la ventafocs al torneig a cada ronda i arribes a semifinals. La temporada passada va arribar a la final l'Inter de Milà, que és un equip que no va ser millor que el Barça a la fase de grups. Per tant, un cop superada la fase de grups, espero que com a primer, a partir d'aquí depens molt dels sorteig. I si tens un sorteig favorable, jo penso que el Barça sí té nivell per arribar. Jo no et sé dir a quina... No et sé posar un sostre, no ho sé. Però per fer una bona Champions, ho penso que té nivell, sempre i quan tingui bons sortejos a partir de la fase de vuitens.
Uh-huh. Josep Maria.
Bueno, jo no crec tant amb els sortejos. Jo crec amb la fortalesa dels equips, i el Barcelona ha millorat bastant en relació a la temporada passada, aparentment, encara només es porten dos partits, però aparentment ha millorat bastant les possibilitats de combinació de jugadors, bueno, per exemple, davant té quasi diria problemes per veure qui es colleix i qui es queda a la banqueta, i tenir plantilla és molt important. Després és veritat que a vegades t'eliminen per un error de l'àrbit, o per un fallo de no sé què, o per un èxit de l'altre i tal, però normalment a quarts i a semis arriben els millors. Arriben els millors i els altres es queden penjats. I jo, en aquest aspecte, em sembla que el Barça tenim de donar-li possibilitats aquest any. Possibilitats almenys d'arribar a semis. I després de semis...
Semis, eh?
Jo signo, arriba a semifinals.
Home, signes, però ho creus, possible?
Sí, possible, sí. Estic d'acord amb el Josep Maria. Al final, l'equip que arriba a semifinals o a una final s'ho ha guanyat. No és perquè...
per sort.
Però sí que és veritat que si a tu et pot tocar a vuitens de final, o un PSG, o un... o el Panathinaikos, doncs és millor que et toqui... Si et toca el Panathinaikos, ho tens més fàcil, més assequible, no? Per tant, si el Barcelona fa les coses bé i després aquests detalls, perquè el sorteig no deixa ser un detall més, una circumstància de la competició, a vegades és favorable o no. Si té sort amb aquestes circumstàncies, jo estic d'acord amb el Josep Maria, pot arribar a semifinals.
Uh-huh. Fa 15 dies no vam sortir molt contents del partit del Barça, del seu joc. Vaig criticar una mica Xavi després de l'aturada de seleccions. Ahir el dissabte vam jugar contra el Betis i hi ha unanimitat amb el joc.
Mira, a vegades passa, i això el Joan Maria estic segur que estarà d'acord, que a vegades generes les oportunitats i a vegades t'entren i a vegades no. I el Barcelona, després d'un inici de partit que era una mica tebi també, la primera mitja hora del partit, els primers 20 minuts els hem vist molts cops. Sí. El Barça amb la pilota... El rival te'n crea una i la que té no te la fica.
Exacte.
Altres dies te l'han ficat i es complica el partit. La gran diferència en molts partits igual és que la que va tenir el Joao Félix es va fotre un liu, però després la va acabar ficant a dins.
La va
i a partir d'aquí el partit ja va ser un altre.
De totes maneres, Joan, perdona'm que et digui, equips com el Betis no en trobarem gaires a Champions.
Ja, això és veritat.
Demà tens l'Amberes.
Per què? Per què dieu que no
perquè
trobarem?
El Betis és un equip que és amable, que no juga, no és un equip
podem
bosc.
Podem recordar la defensa?
Sí, eren tots del Barcelona.
Els blaugranes.
Era Bellerín, Bartra, Xavi Riat no. i el Miranda.
Ah, és que la penúria del futbol espanyol, no del Barça, la penúria del futbol espanyol és molt gran. Ningú fitxa jugadors. Tothom va amb jugadors cedits, amb jugadors que venen d'estranger. I llavors, que un equip com el Betis en reuneixin quatre d'aquests, no li treu mèrit al Barça. Però, bueno, però aquests de l'Amberes, jo no sé quin equip tenen, però que siguin jugadors físics, ganes de córrer... No sé si tenen molts africans, no ho sé. No ho sé perquè no he averiguat, però a Bèlgica hi ha equips que tenen molts africans, que venen directament de Camerún o de països d'aquests, que tenen molt físic i tal, i quedaven uns rius impressionants. No ho sé, jo no l'he vist jugar a l'Amberes, és a dir, que no ho puc dir.
Però ara, un moment, si ens quedem ara repassarem ràpidament el 5-0 d'ahir, però ara que està fent referència a la Champions, quin a primeres, sense sorteig, quin creieu vosaltres que és l'equip que està més ben preparat? Sí, ara mateix.
Jo crec que el City.
El City, sí. City continua,
sí. Sí, el City és el que té més plantilla i, a més, el City, des de fa 4 anys, renova la plantilla. És a dir, guanya i renova la plantilla. No es queda amb els d'això. Tenen aquest potencial econòmic i tenen uns serveis tècnics que analitzen bé i, bueno, i no tenen problema en fotre fora jugadors. És a dir, aquest que ens va deixar bastant content l'altre dia, el Joao aquest...
Cancelo.
El Cancelo, aquest el City el rebota cada any, Clar, això dona idea del nivell d'exigències d'uns i els altres. Un jugador callat el reboten, aquí ens va semblar que era excel·lent, i és molt bon jugador tècnicament.
És boníssim.
Per això vull dir, clar, llavors vol dir que allà busquen l'excel·lència i tenen possibilitats econòmiques i tècniques per fer-ho. I no tenen problemes en dir aquest fora, aquell tal... I quan els vas a buscar un que volen, no te'l venen mai.
És veritat.
Bueno, Bernardo Silva o un d'aquests... No, aquest no.
Però el Gundogan sí que l'hem pogut... El Gundogan ells el volien quedar-se, se'l volien quedar. Acabar el contracte i ha preferit el Barcelona. Estic d'acord que normalment no passa, però amb el Gundogan sí que ha passat. Jo, a part del City, vull apuntar el nom de l'Inter de Milà.
Sí?
Sí? Sí, que està dins... Sí?
Primera, és l'actual sotscampió.
Correcte.
Però és que li acaba de fotre 5 al Milan, en el derbi milanès.
Sí, sí.
El derbi milanès. Sí, sí. Per tant, compte.
Hem fet un bon equip. Hem fet un bon equip.
Però creieu que és mèrit de l'Inter o de mèrit del Milan? Com en la victòria d'ahir, alguns apunten al Barça abans d'ahir, perdó.
Jo sempre, cinc gols no els faig.
Si guanyes és perquè hi ha mèrit.
Que l'Inter a la final de Champions de fa uns mesos va estar a punt de guanyar el City, eh?
Sí, sí, és veritat.
L'última jugada la va tenir... El
Lukaku.
El Lukaku, sí. Que no és una casualitat d'un dia que va sonar la flauta. M'entens?
Sí, sí. I després, ojo, com sempre, el mal, el Real Madrid. Cuidado, sempre.
Aquí també volíem anar. Home, quin ja paper creus que farà?
Surt un tribunero que...
Aviam, és que això és així. Els culers volem que guanyi el Barça, però sobretot volem que perdi el Madrid. I quan abans, millor.
Sí.
Com ho veus aquest any?
Jo veig que té...
Sempre fa por.
Sempre és temible. I sempre tenen les famoses circumstàncies que normalment se li cauen de cares, que sempre, no?
Yeah.
Especialment els arbitratges. Però a part d'això, té un bon equip. Segurament el Barcelona, jo diria que té més profunditat de banquilla aquesta temporada, però el Madrid...
Tot i dir que és una plantilla curta.
El Barça?
Se suposa, o és el que diu?
Jo no ho veig així. Jo no ho veig, sincerament no ho veig així. Pràcticament totes les poblacions estan doblades. Pràcticament totes les demarcacions... Pots triar jugadors. Sí. Centrals en tens 4. Laterals, bueno, aviam, bons, tens 2.
Cancelo. Esquerra i dreta, sí.
Després tens Sergi Roberto i Marcos Alonso, que per el 80% de partits de la Lliga et poden servir. Mig del camp, jo crec que està tot doblat. I davant sí que és veritat que Lewandowski no té un recanvi clar, però tens potser accés a extrems drets i no tens extrems esquerra. Però, i el Madrid, i amb això acabo, crec que ha encertat amb el Bellingham, amb l'anglès.
El seu gran fitxatge d'aquest any.
Doncs veurem a veure què passa. Ho hem de deixar aquí, però no tenim temps per més. Se'ns ha quedat curta amb Joan Poquí avui la tertúlia esportiva. Minguella...
Un moment, el proper dia fem la missió des d'aquí.
Vens aquí?
No, et proposa al revés. No.
Ah, que anem cap allà al Pompeia. Escolta, qui va guanyant ara o no? Qui va guanyant d'ell? Sempre.
Sempre guanyant.
Aquest aquí, veure rodejat de pins... Veure.
Home, però aquí... Vine un dia aquí, també, ja veuràs.
Però això ho podríem muntar, o què?
Home, doncs clar, un dia podem fer la tertúlia des de la Pompeia. No tenim temps per més, avui també un record a Pepe Domingo Castaño, sens dubte.
Ah, sí, o Pepe. Una abraçada
ben forta a tota la família, sens dubte, i deixeu-me dir que moltes gràcies, de debò, que ha estat... S'ha fet curt. Minguella, cuida't, eh?
Estic amb això. Les pastilles les tinc ben organitzades.
Vinga, doncs va. A guanyar, com sempre fas. Vinga, allà, moltes gràcies,
Adéu,
Joan.
Adéu, Maria.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No tenim temps per més. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te al Fabricació Pròpia. I ara sí que us deixem amb Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi bé, fins demà.